A Ràdio Maricel, a cel obert.
No sabem ben bé si a hores d'ara en Jordi és un home tranquil, reposat. Ho dubto, coneixent-lo personalment. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, bones, què tal?
Com estàs?
Bueno, tranquil no.
Tranquil mai.
Mai a la vida.
Mai a la vida.
Si
mai.
Un dia aconsegueixo estar tranquil, sí, sí. És que algú passa.
No seràs tu.
No.
No seràs tu. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Bé, de fet, abans d'entrar en matèria i de una miqueta, com dèiem, els records que li aboquen aquestes quatre temporades al Jordi a la banqueta del Segurense, amb els seus moments bons i no tan bons, doncs estàvem ara aquí comentant una miqueta el que acostuma a passar quan un equip és a punt de perdre categoria, però depèn dels famosos compensats. Saben que ahir tant l'Hospitalet com el Sant Boi van aconseguir l'ascens de categoria, el Barça Atlètic també ho va fer amb el seu enfrontament particular amb el Sant Andreu, i això probablement, Toni, faci que el Segurense no baixi.
Sí, el Segurense encara té les seves opcions. Clar, tot això ha fet doncs, que el Segurense estigui allí. De fet, el Segurense ha estat el més perjudicat, penso jo, perquè els equips que han quedat tan sol un lloc per sobre del Segurense s'han doncs, salvat, i en canvi el Segurense, que ha tingut més o menys els mateixos punts, doncs, ho pagava molt car. Jo penso que encara n'hi ha opcions, tenim que resar, però aquestes opcions que la setmana passada eren tan negres, ara són una miqueta més de color.
Són opcions reals. Més fàcils o més difícils d'acabar-se produint, però són reals. És a dir,
són
que no estem venent aquí cap moto cosa estranya.
No. I de fet, des del mateix Segurense, sobretot el seu president, treballarà, segur que treballarà al llarg de tots aquests dies per solucionar aquest fet, i a veure si el Segurense, doncs, aquestes opcions que ara tenim reals se fan realitat del tot, i el Segurense manté la categoria, que jo penso que tindria que ser el més just, perquè a més la Federació Catalana doncs, sempre han actuat d'una manera molt irregular, perquè si perden categoria 3 o 4 a la preferent, són aquests els que tenen que perdre categoria i no esperar al compensat i descompensat. Tot això ja hauria d'estar solventat. Jo penso que la restauració de cara a la propera temporada, doncs tot això ho tenen que assumir-lo i bé, perquè si no sempre és un embolic.
Certament és un mecanisme que no ajuda. Els primers perjudicats, evidentment, són els clubs, perquè molts es troben en aquella situació tan estranya de no saber en quina categoria jugaran, tot i que la temporada hagi finalitzat, no? I clar, això a l'hora de preparar pressupostos, plantilles, és molt difícil. En qualsevol cas, repetim, és una opció que el Segurense pugui acabar no baixant, tot i que, com saben també els que segueixen habitualment el món del futbol català, la federació la setmana passada va fer ja la proposta d'agrupacions i de grups a les diferents categories. Inicialment, clar, si vostès anaven a la pàgina de la federació i clicaven aquesta opció, bé, van veure que el Sitges, per exemple, sí que ja és definitiu que va perdre categoria, aquí no hi ha ni...
Quina llàstima, perquè se salva el Roqueteng,
Sí.
Tantes vegades que hem parlat tu i jo, el Sitges se salvarà i el Roqueteng no. Al final s'ha salvat el Roqueteng i el Sitges no.
El Sitges jugarà el grup tercer de la primera territorial i inicialment es dona el Segurense com un dels equips del grup 12 de la segona territorial, però això, de moment...
Això pot canviar.
Pot canviar. Bé, Jordi.
Ara m'està vibrant el mòbil. Era el president.
El president del Segurense, que encara no té entrenador.
No. Que ara no té entrenador, s'està treballant diferents opcions, no és fàcil, però, home, a mi el seu president m'ha dit que tan aviat tingui entrenador, nosaltres ho sabrem, i està treballant aquesta opció. Té diferents opcions, el que passa que, clar, torno a dir, no és fàcil, perquè més o menys en aquest temps ja la gent està col·locada. Però n'hi ha una opció, que no m'han dit nom, però me dona la sensació que pot ser bona. Ja veurem.
Molt bé. Bé, Jordi, Ja veus com està el pati.
Sí, està... no està res clar encara, tot i el temps que ha passat amb això que comentàveu de quina categoria jugarem, segurament serà la segona regional, no? I de tema d'entrenadors, doncs jo tinc contacte amb el Manu i sé que de moment doncs, estan treballant amb diversos noms, però de moment no hi ha res clar, no? I ahir és, com tu has dit, Toni, doncs, quan ho sàpigues, el primer que sàpigues sereu vosaltres i... Uh-huh. I bé, jo crec que el que s'ha de tenir clar és que s'ha de seguir el plantejament que sempre s'ha seguit, que sigui un club que és una família que durant aquests 4 anys que he estat jo com a entrenador hem aconseguit objectius que pràcticament semblaven impossibles, com era l'ascens en el moment en el que ja se'ns havia escapat pràcticament després de perdre casa contra la famosa penya madridista de Montbui. I aquest any encara que ho teníem més complicat, que teníem un calendari nefast a final de temporada, pues, amb aquesta unitat i aquesta família és com ho hem aconseguit salvar en el camp. Després el que hi ha passat en els despatxos, pues,
sí, ja,
és una altra història.
Són altres qüestions. En qualsevol cas, Jordi, no hi ha marxa enrere. És a dir, tu decideixes en el seu dia que no continuaràs i aquí no hi ha marxa enrere.
Home, no, és, aviam, són 4 anys. Jo sempre he comentat, aquests 4 anys la meva vida ha canviat moltíssim. Jo he après moltíssim en el Sobrens, estic orgullós d'aquesta etapa que he tingut en aquest club, que bueno, també la vaig tenir com a jugador, i bé, ja et dic que ha canviat moltíssim, tinc 2 fills que no tenia, l'Eric, sempre ho he dit, quan jo vaig començar a entrenar al Sobrens tenia 3 dies, que deixava la Sònia allà amb el nen que plorava i no sabíem encara ni per què, jo m'anava a entrenar el dia 1 d'agost, amb la primera etapa, i després hem tingut l'Adrià. Vaig passar també pel quiròfan amb aquell llenyet que vaig estar un mes que tenia de baixa, com que va agafar l'equip el Fitxi, que ho va fer fantàstic. I bé, doncs, són moltes coses que han passat a la vida. Jo he après moltíssim com a entrenador, sobretot en aquests dos últims mesos de temporada d'aquest any, he après moltíssim.
Tu sempre has dit, he après més dels moments complicats que no pas dels moments bons. És a dir, aquesta última temporada que ha estat complicada també... ens ha ajudat a tots plegats a madurar en tots els sentits, no?
Sí, jo he madurat sobretot, bueno, com a entrenador es madura dia a dia, com a persona doncs cada dia se n'aprèn. I la veritat és que a mi m'ha costat, no? Jo venia d'entrenar a la base i hi ha molts jugadors que l'únic que m'han recalcat sempre amb molta correcció, no hi ha hagut mai, en aquests 4 anys no hi ha hagut cap problema amb ningú jugador, l'únic que m'ha recalcat algun i amb molta, i el mateix president és que a vegades he gestionat l'equip com si fos un juvenil o si fos un cadet, perquè la meva intenció era que tots juguessin, que tots estiguessin més o menys pues, contents en el club, i a segona regional era del tot possible, a primera regional no, i això a mi m'ha costat d'adonar-me compte. De fet, a les últimes jornades, com haureu apreciat vosaltres, que sobretot el Toni, que s'hi fixa molt en aquestes estadístiques, els canvis han sigut menys, no es feien totes les substitucions, si s'havia d'apostar per jugar a darrere i a la contra pues es feia, i venga, havíem deixat de ser viva la Pepa i atacar 4-3-3 i amb 3 delanters i que juguessin tots, quan l'únic que fas quan juguen tots també és, mira, vols que juguin mitja hora, que estiguin contents els suplents, estan enfadats els que juguen mitja hora, els que canvies. I bueno, quan et dones compte, i jo m'he donat compte potser una mica tard d'això, pues, és quan l'equip ha gestionat bé els resultats, i la veritat és que si arriba a seguir 3 setmanes més, igual estem a mitja taula, perquè la veritat és que els últims 4 o 5 partits han sigut molt bons. Excepte aquests 10 minutets que vam tenir a 5 roses, que van ser dos gols ràpids, perquè va ser això. El resta estic molt satisfet del final de temporada que ha fet l'equip.
Tu creus que t'ha faltat madura en alguns moments?
Sí, jo sempre, tot i aquesta mala llet que se'm caracteritza, no? que em parla de que protesto molt i que... A l'hora de fer canvis i tal, pues sempre penses en com veus entrenar els jugadors, no? Jo he tingut cada entrenament des de que he agafat l'equip rarament menys de 20 jugadors. Fins i tot aquesta pretemporada vam tenir que dir prou perquè érem 36 entrenant i tots volien jugar i clar, era impossible, no?
De fet, això vegades, impossible. De fet, això a vegades, perdona Jordi, és més un problema que una solució, no? El tenir tants jugadors.
Sí, a part és que ja et dic, que la segona regional pràcticament no és que no valgui res, perquè hi ha jugadors cada vegada amb això de la crisi, a la segona regional cada vegada hi ha més bons jugadors. Pots mirar el Cubelles, quin equip que tenia a última hora, no? A segona regional era més fàcil introduir tots els jugadors, fer diversos equips, però que a mi m'agrada canviar, sabeu que a mi m'agrada pues, fer variants en els equips, però a primera regional el canvi era important, eh? Jo ho he vist, i com a jugador potser quan jo vaig jugar amb els Sitges no vaig trobar que la qualitat fos tanta com aquest any.
El Jordi agafa l'equip a segona regional, però el grup vuitè. Va ser una temporada també difícil aquella, difícil perquè clar, el Sobrense havia jugat pràcticament tota la seva vida al grup 12, que és el grup d'aquí de la comarca, i havia d'afrontar una nova etapa en un grup del Baix Llobregat, amb equips que també recordàvem d'etapes anteriors, i clar, això ens va agafar tots una miqueta, Jordi, ostres...
No, va ser molt dura.
Va ser dur.
Sobretot la primera volta, no?, que anaves a fora, i jo recordo sobretot un partit a Molins de Rei que vaig rebre hasta jo. Me'n recordo que hi havia un noi que era així més gran, que hi ha quasi 2 metres, i va passar per prop meu.
I un altre Vegas. Te'n recordes, Vegas?
També vam patir, sí, amb aquells, amb el Toni Salido i aquell
central. Allà també.
Sí.
Però bé, vam aprendre molt, i sobretot vam aprendre molt per el que ha sigut aquesta temporada, perquè pràcticament, salvant la diferència aquesta de qualitat, doncs, el joc era més o menys semblant, no? I la veritat és que ens va servir d'experiència molt bona. De fet, ens va servir per madurar i al cap de 2 anys pues, aconseguir l'ascens, no? Jo també recordo mals moments a Moja. I recordo, a la Moja a mi m'han passat de tot. Mals moments i bons, perquè i bons. Jo al camp del Moja recordo que perdíem 3-1, sí, cada 7 minuts o 10, jo què sé, i vam començar a remuntar el partit d'una manera extraordinària, amb un àrbit nefast. No tinc res contra els àrbits, ja ho sabeu, però era nefast aquell senyor, sí, era aquell home
aquest senyor...
de color. Uh-huh. I jo recordo que quan vam marcar el 3-4...
Millor partit al Blas, eh?
L'Eric i jo ens vam trobar al mig del camp, sí, celebrant el gol, sí, sí, però al mig, eh? I ens vam mirar i vam dir...
Què estem fent?
I l'àrbit ens va mirar i jo vaig dir... És igual, no? Sí, sí. I dalt el que quieres. I en canvi allà, Moja, vosaltres sabeu que també m'heu vist... plorant, vull dir, perquè ja ens van tractar molt malament la primera vegada que vam perdre, no vam perdre, vam empatar 1-1,
sí.
Amb una sortida d'un córner al minut 95, i allà vam passar molt malament, però també ho hem passat bé. Són moments que vas recordant, no?, i gent, vull dir, que ho portes al cor.
És curiós, eh? Allà es va perdre un campionat pràcticament i es va guanyar un altre pràcticament, eh?
Sí,
allà, en 2 anys de diferència.
Si perdíem a Moja, la veritat és que estàvem pràcticament sentenciats, no vam perdre. Després ens tocava un altre camp difícil, que era el camp del Riu de Villas.
Riu de Villas.
Que vam aconseguir guanyar amb un sensacional Albert, amb un 1 contra 1, quan anàvem, sembla, 1-1, que va parar-lo quan ja era gol.
Sí.
I a la següent jugada, uns minuts després, va marcar el Salido un gol de cansanci, que dic jo. Perquè va arribar tan ofegat que va fotre un xut que va fotre per l'esquadra. Ja no podia ni córrer. I bueno, vam aconseguir guanyar aquell partit i després pues, seguir... treballant per guanyar el Vilafranca, que també va ser difícil. Aquí ningú ens va regalar res a l'ascens, tampoc.
Va ser un final de temporada amb un calendari difícil, com ha passat aquest any, però clar, les situacions eren molt diferents. Clar, l'any passat lluitàveu per pujar i aquest any lluitàveu per baixar. I això era una cosa que tu et neguitejava especialment i n'havies parlat aquí molts cops. I tu tenies aquell neguit de pensar que si l'equip arribava a la fase decisiva a la part baixa, es patiria molt.
Sí, perquè érem un equip amb poca experiència a la categoria, joves, ens han anat molt bé alguns reforços, sobretot el David Rossell, que de fet jo sempre comento que no solo citar jugadors, però jo crec que, per exemple, en un partit que va ser clau per mi al camp del Marianao, que ens vam ficar 0-2 i dominant el partit, bueno, aquest senyor t'ho pot dir absolutament, però absolutament, una cosa que deies, guanyarem aquí, però bé, en aquell partit ens va faltar el David Rossell, i en aquell partit el David Rossell amb 0-2 s'ha acabat la història. En aquell partit al mig del camp es va trencar d'una manera inexplicable i a la segona part vam perdre 3-2 com haguéssim pogut perdre 5-2, vull dir, les coses com siguin. I bé, doncs ens ha faltat sempre, sí que és cert que ho he comentat, ens ha faltat maduresa una miqueta, i quan l'hem aconseguit doncs ha sigut una miqueta tard, no? També ens ha anat molt bé, òbviament, la incorporació del Castells i la formidable temporada que ha fet l'Ignasi, sobretot els últims 5 partits, que aquest any només ha desaparegut, que això que dic jo, durant 3 setmanes. He aconseguit que desaparegués 2 mesos a 3 setmanes, que estaves també. I la veritat és que la dupla aquesta Castells ens ha anat fantàstica.
En el cas de l'Ignasi també és especial, perquè els que el coneixen saben com és, saben que és un jugador que no sempre s'ha caracteritzat pel seu compromís al 100%, i això l'ha fet doncs, un jugador no direm que un mes, però probablement l'ha convertit en un jugador d'una categoria baixa.
Sí, 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 perquè jo sempre he parlat amb ell, jo el tinc des que té, el vaig tenir a la Blanca, va anar a Cubelles, em sembla, va plegar abans d'acabar l'etapa de juvenil, el vam agafar el Sorense, que hi va haver aquests problemes per si podia jugar o no podia jugar com a juvenil, al final va acabar jugant. Porta tants anys, que jo sempre li dic, sembla que tinguis 40 anys aquí, perquè portes tants anys aquí a la regional que...
De fet, això passa,
sembles veterà.
Passa amb molts jugadors, això. Sí. Són jugadors que són joves d'edat, però que porten tants anys en el món del futbol que sembla que tinguin, no sé, que estiguin ja vorejant els 40 anys.
Si té 22 anys, sí, no sé, sí. Si té 22 encara. Però bé, la veritat és que s'ha fet molt amb l'equip, ha estat molt... molt important, que aviam, tots ho han estat, eh? També va, per exemple, l'últim partit va ser tremendo l'esforç que va fer el Mario. Mm. El Mario jo el vaig estar guardant com els gegants, jo sempre li deia, t'estic guardant com els gegants, per la sortida més important. I la veritat és que els dos últims partits anteriors no havia jugat ni un minut. I aquell partit, doncs, el David i el Mario i tot l'equip en general va fer un treball tipus Suïssa, no? Com s'ha comentat, no? Pel Facebook a l'Albert Villalgordo, dit, mira, Suïssa ha jugat com el Sorense. Vam jugar com teníem que jugar, era l'única manera possible de guanyar amb un camp gran i és un altre dels punts febles que hem tingut amb el Jordi Serra d'entrenador, els camps grans sempre jugàvem malament.
Per què això, Jordi? Hi ha una explicació?
No ho sé, juguem més bé amb una capseta de llumins que és a Aigua Dols, perquè s'han vist bons partits durant els 3 anys, 4 anys que he estat, que amb un camp gran. No ho sé, no he trobat explicació, potser és que jugàvem massa... Vinga, la va avalar amb masses davanters i el que és important és tenir control de la situació, com la vam tenir a Vilanova, tot i el domini del Vilanova, que va ser evident, però era important. Fixa't al camp dels Cinc Roses, un camp immens. Sí que semblava que el Sorense pogués marcar, però en tot moment el Cinc Roses va ser superior a nosaltres. I això va ser perquè vam jugar amb el mateix sistema de sempre, a intentar guanyar i no sapiguer ni treure un empat, que ens hauria pogut anar fantàstic.
Clar, suposo que arriba un moment... que penses, o canviem la manera de jugar, o introduïm algunes variants, o ens n'anem, no?
Sí, sí. I estem parlant aquí de punts una miqueta febles, i un dels punts molt complicats en treballar en un equip de segona regional i de primera en aquest any és el tema tàctic. I us explico per què, no? Prepares un entrenament i a vegades et van arribant missatges, avui no vinc, avui tinc que estudiar, avui m'he enfadat amb la nòvia i no vinc, avui plou,
sí, sí.
Avui tenim mig camp, avui vull veure futbol i dic que tinc una altra cosa, que això ha passat en mínims casos, tampoc ha passat molt sovint. Llavors ja tu dius, bueno, pues farem un entreno de possessió tal, i deixes la tàctica, la vas oblidant, i fins que ens hi hem posat i hem treballat amb els, no amb 11, però sí amb 14, pues no hem establert una situació tan clara com hem fet aquests últims partits, d'anar-se'n enrere i sortir a la contra, que ens ha anat fantàstic.
El Sorense, com el Sitges, són equips que ja tenen un dèficit d'entrada, no econòmic, sinó futbolístic. Això d'entrenar en mig camp...
I a més, quin mig camp? Perquè sí. Si entrenes en mig camp de Moja o de
sí,
camp del Vistadero...
O d'un camp gran, Mugui, sí, encara.
Tens coses que fer, no? Però què fas? Jo recordo l'última setmana que li vaig llevar al Manel i ell va estar d'acord és de fer un partit, que el vam fer entre nosaltres, abans d'anar a Vilanova. Ens va anar bé per plantejar un parell de variants tàctiques... Fins i tot el Manel doncs, va dir, podies fer això, tal, cosa que agraeixo, amb el Manel sempre he tingut bona relació, i bé, doncs ens va anar molt bé, però clar, no pots fer sempre partits amb els Sitges, perquè també deixes 10, no, 12 jugadors
sí.
Que fan a la banda o allà sentats, i això no és el que toca, no? El Sorense i els Sitges doncs, necessiten més espai, cosa que cada vegada està més complicada, perquè més, cada vegada més espai n'hi ha menys, no? Vull dir...
Clar,
i obres una mica així sí, sí. Inacabades, que el camp està allà, aquell racó que sembla que sigui...
Sí, sí.
Que ja algun dia es farà mal a algú, però bueno, quan passi, passarà.
Un dels problemes que jo he vist aquest any, i això s'ha notat molt a la categoria, i l'he dit moltes vegades, ha estat el municipal. Sobretot sempre la segona territorial era un equip que a casa costava molt fer-li mal. I en canvi aquest any el Sobretot ha cedit molts punts al municipal. La categoria canvia tant...
Sí, i hi va haver un equip que ens ho va deixar ben clar i sempre ho heu comentat vosaltres i amb molta raó en aquest aspecte és
a l'Espirall
ens va marcar brutalment, ens va demostrar el que ens farien pràcticament tots els equips aquí a casa.
L'Espirall us va dir, nois, que esteu a
primera. I ens ho havia fet una mica el Cervelló,
sí.
Cervelló amb més agressivitat que l'Espirall en cap moment va ser tan agressiu, però l'Espirai va dir pilotes amunt, busquem els puntes aquests que us mataran amb dos o tres contres. Nosaltres sí que intentàvem mantenir la pilota, però és que ens va marcar i allò va ser un... No és que estiguéssim tirant coloms, perquè jo sempre havia dit també que no, el nostre objectiu no era pas estar per pujar, vam estar segons o tercers, no sé què, les primeres jornades i tothom estava allà pensant en coses, i l'Espirai ens va marcar, i a part va ser just guanyador, i a partir de llavors vam tenir una etapa que ens va costar molt puntuar a casa, i bé, va ser... I no tinc explicació, l'única explicació és que a segona regional el Sobrens sortia a apretar, mm-hmm. i a la mitja part potser guanyava 3-0 o 4-0, jo que sé, o mm-hmm. fins i tot 8-1 un dia, o 10-2, no sé contra qui. Contra la Pobla de Claramunt sembla que vam marcar 10 gols.
Sí. 10.
I vam començar 1-1. Vull dir, però, i recordo partits, primeres parts sensacionals contra el Ribas d'en Casado, que aquí a la mitja part anàvem 3-0 i que el Ribas venia amb molta qualitat. Però la categoria marca i els equips saben a què juguen. Uh-huh. Estem cada darrere una miqueta buscant els seus puntes i no s'estan per romansos com estàvem nosaltres.
Quin és el moment especialment més dur que recordes de la teva etapa al Sobrense?
Bueno,
no
pues...
sé si ara et poso allò, no direm un compromís, però amb haver de pensar massa.
Bueno, n'hi ha hagut diversos. El primer va ser quan em vaig començar a trobar malament, que anava als entrenaments i no sabia el que em passava, que... Bueno, també t'he comentat, no?, que tinc dos fills i no tinc vesícula des que he agafat el Sobrense. Però llavors vaig passar un mes malament. Agraeixo moltíssim la tasca en aquell moment del Pau, que estava president, d'en Tomàs, que estava també per allà ajudant sempre, i sobretot del Fitxi, que va ser qui va agafar l'equip, que ja sabeu que ell és un home d'un altre tarannà, és un home que no li agrada tant parlar, de més
no treballar les fosques. No li agrada gens.
Deia, venga por todas, deia l'equip, i l'equip va respondre, no? També és cert que l'equip va dir, ostres, no està el Jordi, doncs anem a tirar-ho endavant, vam guanyar tots els partits 3-2, perquè sempre guanyàvem 3-2 també, aquest any ha sigut
al revés, curiosament.
I sobretot, bueno, aquest any també hi ha hagut moments difícils, no? Sobretot el partit abans de la Penya Anguera va ser una setmana dura, va ser una setmana ben perda Marianao, la cosa es va complicar molt, hi havia moltes dubtes, la junta directiva, pues, amb bona intenció, pues, va intentar moure algun fil per intentar, pues, ajudar, i bueno, a mi jo vaig pensar que en aquell moment, pues, la situació o la treia jo o baixava jo, no? Però quedant 5 partits o 6 partits que quedaven, que et fiquessin o que et fiquessin una possible ajuda o et modifiquessin una miqueta les coses, pues, o era, pues, això o que marx, o que...
Per què no la vols, aquesta ajuda, Jordi?
Bueno, no perquè no m'agradi, perquè, bueno,
o no l'acceptes, vaja.
No s'accepta, pues, primer, tal com es va plantejar la situació, no era totalment inadmissible. La situació de que una persona que tampoc s'ha de dir noms t'ajudés, que des de fora t'ajudés a veure partits, amb moviments tàctics, a tal, però després es va anar complicant l'assumpte i era en cada entrenament i a mi assolir el rol de paper secundari, pues, amb 5 partits que quedaven i 4 anys que portava a les bones i a les madures, pues, no ho veia just. Vaig proposar fins i tot que si volien que fos així, pues, jo agafava, estava els 5 últims partits allà mirant-los a fora amb la directiva, però que jo no veia lògica la situació i no la podia acceptar.
És a dir, amb mi o sense mi? És a dir, o feu fora o continuo jo?
O estic, no? O no estic.
Sí. Aviam, la situació és així perquè aviam, pots assumir, òbviament, l'ajuda que tenia de l'Eric, que és estimable també aquesta temporada, com vaig tenir la del Dani Barberà l'any passat, que va ser una mena de com es diu això, de comodín de la sort, no? Perquè va estar una temporada i vam pujar de categoria, cosa que va anar molt bé.
El Joker,
que demana la carta bana. I bé, jo tinc l'Eric, que ens ajuda moltíssim, és un tio preparat, bueno, que ets a dir, que ja ha vingut aquí més d'una vegada, que ha estat al Reus, que ha estat al Sobrense, que ha estat amb el femení, està tot arreu. Però clar, imagina't tu que de repent, pues, ve una altra persona als últims 5 partits i tot i que sigui de molt bona fe, pues, jo comenci a posar conos, a repartir petos i prou. El jugador és molt, i jo he sigut jugador, és molt egoista i a lo millor potser ja començaríem amb la broma de que ets el delegat, el que posa conos...
Ja. És a dir, tu temies, en certa manera, Jordi, de veure't relegat a un segon pla.
Sí, correcte, era una miqueta la poca... No és que tingués jo ni que sigui egoista, que sí que ho soc en el món esportiu, que jo, si ja et dic, si agafo una cosa l'agafo pel bé o per fer-ho el millor possible, i si no es pot, doncs, intentar-ho fins a l'últim moment, com s'ha fet. Però la veritat és que la situació, doncs, no era probable, no es podia aprovar, no? I al final, doncs, la Junta ho va entendre, vam tenir continuïtat i, bueno, hem arribat fins on hem arribat. Que no té res a veure que jo hagi deixat l'equip, eh? Això ja és una situació que estava plantejada
anteriorment.
Jo ho vaig dir 2 setmanes abans, però ja era 2 o 3 mesos abans, perquè cada setmana, cada divendres ja venen aquells nervis, aquella situació de que no pots ni dormir pràcticament i això és un joc, és un esport i no és més que un hobby.
No cal fer mala sang tampoc.
De tota manera, Jordi, mirant també la part positiva, cal agrair, no?, la Junta i sobretot al seu president, Manu Julián, que sempre ha comptat amb tu i que t'ha donat la confiança fins al darrer moment. Malgrat alguns resultats complicats, malgrat que la cosa se complicava, ell ha confiat en tu fins al final.
Sí, no sé, jo recordo alguna entrevista d'aquest any amb vosaltres cap de acabar algun partit, i que jo ho he comentat, que si la Junta, que és el Manu, però el Manu és molta Manu, vull dir, jo la veritat és que la satisfacció que he tingut de treballar amb una persona com ell i tot de que tenia els meus reparos, perquè és un home que futbolísticament sempre té la raó, vull dir, sempre parlant del Barça, si li diu que l'Iniesta és dolent, doncs és dolent, no? Vull dir, o diu que el millor del Barça és en Torella allà, doncs en Torella allà, eh? Per ficar un exemple. Però treballar amb ell i l'ajut i el suport que he tingut ha sigut molt important. Jo he passat, ja et dic, aquest any mals moments de dubtes, de no saber si ho estava fent bé o malament, els resultats no arribaven, i ell ha estat sempre al meu costat.
En un altre club, tan fora.
Sí.
En un altre club.
Com el Carles Riba, Vilanova.
Aviam, dels 7 equips que anàvem a darrere, fins i tot del Martinenc, que anava a dalt,
Sí, van canviar els entrenadors.
Van anar a fora, van canviar, tots. Sí. I jo sempre ho he dit, l'únic, i li dèiem al Manu, l'únic que queda soy jo, si quieres ja sabes, no me... I fins i tot, pues, ho prenen en broma, però si hagués sigut un altre club, si no ha sigut el Sobrense, o potser el Sitges, doncs haguéssim anat fora. Aquí l'única cosa bona és que m'han deixat treballar fins al final, i la veritat és que llàstima dels 5 equips que baixem, si no al final ho haguéssim acabat salvant, no gràcies a mi, sinó gràcies al grup que tenia.
Per què ho deixes?
Per què ho deixo? Pues no ho sé. No,
probablement aquesta pregunta anava en primer lloc, però bé, ho hem deixat per ara.
Aviam, jo la intenció que tenia quan el Pau em va trucar fa 4 anys és portava quasi 16 anys entrenant a la base de la Blanca. La meva intenció era, pues, deixar-ho una temporadeta, prendre'm aquest any sabàtic que vull prendre'm aquesta temporada, que ja ho veurem. Pues prendre-me llavors, no? Llavors em va trucar el Pau, va parlar amb l'americano, òbviament, perquè era qui portava la Blanca i tal. Va dir, pues, ens interessa el Jordi, el Jordi vol plegar, i va parlar amb mi, l'oferta em va interessar molt. Era un canvi, bueno, l'americano era qui portava el Sobrense en aquells moments, perdó. L'americano era qui portava el Sobrense, que també va parlar amb en Pau, i jo vaig parlar a l'americano també perquè em deixés l'equip una miqueta així...
Arregladet.
I jo recordo els últims entrenos d'ell, que m'adivina tal, i comença a parlar amb els jugadors, i jo vaig anar-hi, la veritat és que es va portar de manera fantàstica, com sempre, no? I vaig agafar l'equip quan jo volia desprendre'm aquest any sabàtic. Jo ara, sumant tots els anys sense descansar, porto 21 temporades, 21 anys entrenant a futbol. Tot i això, a part, jo no sóc una persona, que com tu deies molt bé amb la introducció, que no hi ha dia que no estigui nerviós per alguna cosa o altra. Jo no sé per què, però sóc així. Mira, he sortit així de nerviós.
Com diem els catalans, mal de la bèstia és.
Sí. I, bueno, any rere any, pues, preparar la plantilla, trucar aquí, trucar allà, buscar jugadors, aquest no vol, aquest sí...
Sí, és un desgast.
Fins i tot a mitja temporada. Parlar amb l'Arturo Valera i que per 4 duros se'n vagi a la Múnia. Veis que, no sé, que en Minga se'n vagi també a la Múnia. Bueno, hem fitxat... Al final hem fitxat bé. Perquè al final jo estic contentíssim dels reforços que hem tingut a les darreres temporades. Recordo ara, perquè són els darrers, el Pablo i el Rossell, però també hi ha hagut altres anys que s'ha incorporat gent a mitja temporada, tipus Mario Franco o algun jugador d'aquestes característiques, que ens ha anat molt bé. I la veritat és això no ho fa el Jordi Serra, això ho fa que el Suburense, tot i ser el Suburense i estar a segona regional o a primera, doncs dins del poble de Sitges té el seu nom i cada vegada el té més arrelat.
A mi no m'agrada parlar de noms, de jugadors, però tu fitxaves a un jugador perquè tenia fama golejador, havia marcat molts gols, el cas de Juanma, perquè t'asseguraria gols, i potser no ha donat el rendiment que tu esperaves d'ell, no?
Sí, t'ha marcat dos gols, no? Jo em recordo que li van fer... Hi ha hagut molt bon rotllo, el Juanma s'ha portat també molt bé, al final de temporada ha jugat poquíssim, ho ha assumit força bé, i bueno, jo recordo que li van regalar... un diploma, el mejor gol de l'any. Però bueno, això també li passava, em sembla, amb el Pardo del Sitges, no? Una sí, cosa semblant.
Sí.
Jo considero que el Juanma és un bon jugador, però aquí pues no ha portat el que jo esperava. La veritat és que al final, pues com ha sigut clar, pues no ha acabat jugant, perquè no, hòstia, no, jo no estava satisfet futbolísticament amb ell. En canvi, el vestuari s'ha portat fantàsticament, com la majoria dels jugadors, i jo estic molt content amb ell. I la veritat és que guardo una bona relació.
Et preguntava abans per un mal moment. Ara et canvio per la inversa, un bon moment o el teu millor moment que consideres tu en aquests 4 anys.
Bueno, hi ha hagut diversos, no? Perquè...
Bé, si en són més d'un, això és bo.
Bueno, hi ha coses arrelades, coses que futbolísticament no tenen molt a veure, però bueno, jo ja dic, ha nascut l'Eric, ha nascut l'Adrià, i d'això, pues, òbviament,
sí.
Tu ja ho sabràs, el Toni també és el millor que hi ha, no? I bueno, ha passat durant aquesta etapa. Futbolísticament, pues... Jo recordo, i sempre aquest any us ho havia comentat, que per mi hagués sigut una satisfacció pues, quasi més gran que l'ascens de l'any passat, no? És salvar el Sobrense. I per uns moments a Vilanova, pues, amb la gent que va venir i l'ambient que hi va haver, sobretot a favor del Sobrense, que qui es pugui pensar que va ser a favor del Vilanova, hi havia gent del Vilanova, però va equivocat. Per mi guanyar aquell partit allà 0-1, de la manera que va ser... allargant l'àrbit 6 minuts i amb el pes que podia haver tingut, perquè hagués pogut tenir un pes important aquella victòria, doncs jo el considero el millor moment aquest i sobretot doncs, també a Moja. Uh-huh. A Moja guanyar 3-4, aquell subidón, aquell tornar-s'hi una miqueta la moneda, no amb ells perquè ells no jugaven pràcticament res, sinó que el món del futbol et dona possibilitat de tornar en un lloc i guanyar la Lliga que pràcticament havies perdut allà els anys anteriors.
Uh-huh. Hi ha algun jugador especialment que t'hagi marcat?
En aquesta temporada que porto...
No, en aquests 4 anys. Sé que és difícil ara recordar algú en especial, perquè clar, si comences a fer llista, Jordi...
Home, hi ha per bons i per moments. Aviam, hi ha jugadors que han estat sempre molt, molt arrelats amb mi, jugadors que són que, en els quals he tingut una amistat que no és que s'hagi perdut, però per qüestió futbolística i per tenir-los a l'equip s'ha refredat.
Ja no pregunto tant, perdona, pel que fan al camp, sinó pel que fan fora del camp, que això a vegades és molt més important, no? Pel que fan al vestidor, pel com es comporten, pel cop de mà que en algun moment et poden oferir.
Bueno, aquest any ja
perquè hi ha jugadors que pel seu tarannà doncs, són més propers a l'entrenador, diguem-ho així.
Temporada rere temporada, no sé si estarà escoltant, perquè sempre està escoltant, però avui deu estar dormint, perquè deu haver anat a Viella a fer 30.000 hores de futbol sala, és el Carlos, no?
El Reina.
Tot i haver jugat, no sé si 2 partits amb mi, o 3, no, la primera temporada alguns més. Ha estat sempre al costat de l'equip, tot i haver estat patint una petita enfermetat que, que hi ha anat superant, gràcies a Déu. Ell sempre ha estat al costat de l'entrenador. Recordar persones, sobretot pues, jo faig esment especial sempre fora dels jugadors és el Fitxi, l'Eric òbviament també i el Dani que han estat amb mi importantíssim la feina del Juanjo Abril i del Toni Ruzafa pare,
sí.
Que són imprescindibles perquè m'han fet una feinada descomunal a cada entreno i de jugadors pues, si vull recordar algú pues, el Mario i el David Rossell. També, òbviament, pues, una persona que anava a dir que pràcticament s'ha refredat la nostra amistat, que és el David. No és que no siguem amics, però
no
és el mateix anar a veure partits com venia abans de futbol a casa meva,
sí.
Amb un jugador del seu equip que amb l'entrenador, no? I ara, pues, quan va acabar la temporada, jo, ara ja vendré a tu casa a veure partidos. I són coses pues, que, per bé o malament del futbol, pues, vas perdent alguna amistat, però sobretot l'arribada del David Rossell, que per mi ha sigut com un amic dins de... tot i que no tenia connexió amb ell, ja feia molt de temps, s'ha integrat a l'equip, la primera frase que em va dir Jordi, jo vinc aquí amb molta il·lusió, portaré el que pugui, jo ho donaré tot, el Mario, tot i moments que no ha jugat, doncs, també ha sigut molt important i sobretot, doncs, ja et dic, la base, eh? Vull dir, tots els jugadors, Juan Gázquez aquest any, per exemple, no ha jugat ni un minut, ni un minut, perquè ha tingut la triada, cosa que el dia encara va coix, pobre nano, però ha estat en l'equip i bé, pues, són jugadors que vaig recordant. I aquesta temporada, per exemple, també li passarà al Dani Abril, que el Dani Abril malauradament va estar jugant un parell de partits amb molèsties i té el mateix que el Naruguet, pues, la triada, té per 9 mesos. I des d'aquí, pues, aprofito per donar-li energia, perquè és un tio que té 20 anys, però passarà una temporada dolenteta, no? I és important animar-lo perquè té molt de futbol.
Ha estat un any complicat pel tema de les lesions, ara que feies incidència. En
això és culpa del preparador físic, home. S'ha apretat molt.
És un patata.
No, ha sigut, mira, qüestions de sort o de mala sort. Si
és que pràcticament tenies un equip sencer fora.
Sí, bueno, Callejón, el Mario...
Hi havia dies que miraves la grada i veies un 11 allà.
El Dani Lozano, el Dani Abril... Sí, hem tingut molts lesionats. El Sevilla... que el Sevilla és un jugador dels que li tinc que estirar una miqueta les orelles perquè jo sempre he tingut molta confiança en ell.
No ha estat el Sevilla,
no ha estat el
Sevilla que tots coneixem.
No ha estat el Sevilla que coneixíem, que jo vaig anar pràcticament a rogar-li amb el Manel, que em va dir, porta't el, si vols, I vaig anar a molts partits, que recordo mirant amb el camí, que va sortir d'una manera, te'n recordes tu? Sí. El partit que fins que es va fer mal, va marcar un golaç, li van fer un penal que l'àrbit no va pitar perquè no va voler, aquell que semblava Jesucrist. L'àrbitre aquell, encara me'n recordo. I bé, doncs són jugadors que els has d'estirar una mica les orelles. El Xavito té molt de futbol i per coses d'ell, doncs no ha acabat jugant. Perquè són coses d'ells, eh? Jo puc decidir coses o... però jo no tinc amistat amb ningú jugador. Vull dir, els estimo tots massa. I això ha sigut un altre problema.
Clar, on comença i acaba l'amistat, no? És a dir, és bo tenir amics al clar. Vestidor, però clar, això a vegades, no sé si... t'impedeix prendre algunes decisions, és a dir, on acaba i on comença, repeteixo, l'amistat, no? És a dir, els amics fora,
clar,
però dintre del camp...
Com a entrenador és millor entrenar-te al Pax del Penedès, que no coneixes ni Cristo, o te'n portes dos
de la teva confiança,
o perquè et condueixin fins allà amb el cotxe de tant en quant, i aquí coneixes a tots, no? I et dic, ho hem portat molt bé, el que passa que la decisió una miqueta de deixar-ho aquest any també és perquè creiem que també s'ha de fer una miqueta de criba, no?, en el vestidor i
criba, foc nou, diguem-ho així.
I cribar amb jugadors que amb els que has jugat o que has tingut una amistat és complicat, no? No és que jo no ho vulgui fer, però ho hauria de fer una altra persona, no? Jo potser diria, no, aquest donem-hi un altre any perquè tal, i potser pues, seria un lastre per l'equip, no? Jo això crec que si vingui...
És a dir, per amistat seguiria, però futbolísticament... Aviam,
sí, a mi m'arriba el compromís de tenir que fer-ho perquè el Manu em digui, Jordi, que no hi ha manera, no, en quant a entrenador, pues es fa, no? Però són molts sacrificis, perquè jo quan vaig a sopar, sí que vaig a sopar moltes vegades amb els obrents en moments complicats, que una vegada en Toni em va dir, com és que anat a sopar avui si d'ahir vam perdre, tal? Em va estirar les orelles.
És que el Toni és el...
I mira, des de llavors bé, ens va anar molt bé, perquè ens van donar resultats, però...
No, deia un entrenador que els sopars s'han de fer quan es perden, no quan es guanya.
Carles Martorell, el primer any que ens va entrenar vam perdre 6-2 a les Roquetes.
Recordo aquell
partit. Vam anar a sopar i a partir de llavors no vam perdre ni un punt. Va dir sopar, assistència obligatòria. Menys un que tenia un compromís inevitable, van anar tots.
El que fa un plat de taula.
Tothom hagués anat a casa a dormir, eh? Perquè és una humillació bestial del Marquitos i del Fernandito. Encara me'n recordo. 6-2 i haguéssim pogut ser 12. Des d'aquell dia, sopar i campion. Mira.
Te va molestar que un jugador com que tu comptaves molt amb ell marxés... quan més lo necessitaves potser el cas del Blas?
Home, gràcia no m'ha fet. Vaig respectar la decisió, ho vaig dir en públic, li vaig desitjar molta sort, però crec que compromís, si es té compromís, i a més ja ha anat de conya, que acaba pujant, no?, de categoria, però compromís, faltant, no sé si eren 8 o 10 partits, no sé quina espècie de compromís era, no?, perquè compromís, esperes aquí, jugues, jo li donava molts minuts, saps que jo li donava molts minuts, i va fer una miqueta de mal. Òbviament mal esportiu. Jo amb ell tinc una relació de conya i hem estat en contacte, el vaig trucar el dia que van pujar i si haig de tornar a l'entrenar, doncs de conya. Però clar, aquestes situacions dolen molt amb l'entrenador. És dolorosa, sí. Sí.
Falten pocs minuts per arribar a les 11 del matí. El temps passa molt, molt, molt ràpid, com suposo aquests 4 anys. No sé si tens la sensació que han passat molt ràpid, però la pregunta per acabar seria, Jordi, i ara què? És a dir, ara hi ha una dedicació, suposo, més per la família, i el futbol quedarà en un segon pla?
Que va, si estic veient tots els partits del Mundial.
Mira, jo no n'he vist cap.
Encara no?
No, sencer no, he vist trossets. Doncs
pues mira, jo podria fer un breu resum, dels partits, perquè sóc un malalt. I amb el Manu comentàvem, bien, ja comença el Mundial, entonces ja...
Aleshores, si fem una secció del Mundial al programa, ja et cridarem perquè et facis allò.
Truqueu-me, truqueu-me, que poder fer
un anàlisi.
No, veiem, alguna coseta ja hi ha hagut, no? Alguna ofertilla ja per,
sí?
per entrenar amb tema base, no? O sigui, futbol base, no equips de regional. No sé, si arriba algú més interessant o si s'ha de donar un cop de mà amb alguna entitat, doncs aquí estarem. Jo, la meva intenció és dedicar més temps a la família, però bé, també m'agrada molt el futbol i amb els meus fills, bueno, sobretot amb l'Eric i amb la meva dona, que tinc la sort, li agrada molt el futbol i no sé si m'aguantarà el sofà massa hores allà sense fotre gran cosa.
No sé, sí. És pitjor, no?
La meva intenció també és treure'm el títol quan sigui proper, no quan sigui a la quinta forca, perquè malauradament jo també tinc un contrapunt, que això a vegades m'ho he oblidat, que és que treballo a l'hostaleria i a mi això m'ha suposat un hàndicap important. Uh-huh. Veure partits, no puc anar a seguir altres equips, a vegades arribo amb el traje a entrenar, cosa que crema molt, uh-huh, perquè el treball és el treball, també hi ha molta pallaringa suelta de clients, no?, que et van increpant i arribes al camp, l'àrbitre és el primer que trobes, protestes, són moltes situacions, no?, i aviam, el futbol és el futbol i la família sempre, la família Serra sempre l'hem portat molt endins, no sé si seré capaç d'estar un any sense entrenar.
Uh-huh. Bueno, el temps us dirà.
I tant.
El temps ho dirà. En qualsevol cas, agraïm al Jordi que avui ens hagi pogut venir per fer aquest balanç, aquesta valoració d'aquests 4 anys i també la seva predisposició sempre que l'hem cridat.
A mi m'agradaria dir una cosa.
És molt ràpid.
Molt ràpid. Toni, Pitu, sobretot Toni, que no hi ha cap problema, jo sóc així i sempre ho seré, vull dir que disculpeu-me si alguna vegada he estat fora de les caselles.
Jordi, no hi ha cap problema, com que ens coneixem, doncs ja sabem de quin peu calcem cadascú. Això va així, com deia abans.
Ell diu que no,
Forma part del bestiari col·lectiu. Jordi, moltíssimes gràcies. Molta sort en aquest nou àmbit personal, diem-ho així. Toni, d'aquí uns moments parlem de més coses, que hi ha més notícies. Tornem de seguida, fins ara.